Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els barems per beneficiar-se d'ajudes socials no són sempre bones per tothom i són sovint motiu de controvèrsia, però és que de vegades els criteris són, com a mínim, dubtosos. És el que passa, per exemple, amb el bo social elèctric, que són descomptes que poden fregar el 60% de la factura elèctrica si es compleixen uns requisits de renda que ara per ara són molt baixos, de 8.200 euros anuals. En canvi, per les famílies nombroses, de 3 fills o més, no hi ha cap topall d'ingressos.
És més habitual que reciba una família de clase alta el bono social eléctrico que una mujer con dos hijos que cobre 1.100 euros.
O una família amb dos fills que cobri 2.000 euros al mes. No pot tenir descomptes en la factura de la llum, tampoc aquests casos.
Persones que són electrodependents, depenen dels equips elèctrics essencials directament per la seva supervivència.
Però una família amb tres fills i que ingressa 6.000 euros cada mes sí que té dret a accedir al bo social elèctric. Les entitats socials reclamen canvis en els barems.
Que moltes famílies que ara mateix es passen per un pèl, però que segueixen sent famílies precàries perquè estan pagant uns lloguers abusius, doncs puguin accedir a aquest mecanisme.
De seguida us ho ampliem. A més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
També parlarem d'aquesta operació policial centralitzada a Tarragona que ha acabat amb la detenció d'una trentena de persones estrangeres que, atenció, simulaven l'abandonament dels seus fills, 22 en total, perquè se'n fes càrrec l'administració.
Arribaven aquí amb visats de turista i els abandonaven a prop de comissaries de policia o de centres de menors. Els deien que havien de demanar que se'ls acollís, al·legant que es trobaven en situació de desemparament.
I pendents de si es confirma un nou cas de dermatosi nodular a Osona, avui us parlarem d'una malaltia que afecta els arbres fruiters, és el foc bacterià.
Aquest any, finals de març, principis d'abril, vam tindre una setmana prou calenta, que hi havia les flors obertes d'esperes als arbres i es va donar un risc alt d'infecció.
I això explica per què se n'han doblat els casos, fins a arribar al miler.
A Artesa de Segre, a la Noguera, s'han pogut recuperar les restes de 7 soldats republicans morts durant la Guerra Civil.
Ha estat gràcies a l'excavació de la fossa de l'era de Calico, el nucli de l'entorn. Dos germans del poble van donar l'alerta perquè el seu pare, que va morir el 2008, els havia parlat d'aquests enterraments.
Pel que fa al trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia. Doncs al conjunt de la xarxa tenim circulació fluida, amb retencions només puntualment algun tram de les rondes de Barcelona, entre Vallcarca i Horta, per exemple, cap al nus de la Trinitat per la ronda de dalt, o a Vila Olímpica per la ronda litoral. Ara, però, també per arbres caiguts a la via, hi ha circulació intensa a la C-16, a Vacarisses, direcció Manresa, i també a la C-17, a Canovelles, cap a Barcelona, per un camió que ha perdut la càrrega i que talla un carril.
I pel que fa al temps, estem molt pendents del vent. A Barcelona i altres ciutats, com per exemple Sabadell o Mataró, s'han tancat parcs i jardins. Quan ha de durar aquest vent, Francesc?
Bona tarda. Doncs ha de durar fins al vespre, primera hora de la nit. Sentíem ara el trànsit, precisament la caiguda d'arbres al Vallès Occidental, a la via, a la C-16. Per tant, doncs, precaució. Aquesta tarda tenim ja ratxes de 70, 80, pràcticament 90 quilòmetres per hora en zones ben habitades, ben denses del país. Per tant, màxima precaució. Arbres, mobiliari urbà, balcons, bastides, etc. Un vent que implica i implicarà bona visibilitat i que, a més, s'emporta els núvols aquesta tarda, algunes nuvolades residuals a l'extrem nord del país. I la temperatura que baixa 3 o 4 graus només respecte a ahir, però demà hi sumarem 3, 4, 5 graus més. Per tant, demà més fresca i, sobretot, també al cap de setmana.
Molt bé, gràcies, Francesc. Doncs això, precaució amb el vent. Pel que fa als esports, Au del Serra, quins titulars avui?
Doncs el Barça continua preparant el clàssic de diumenge davant el Madrid i avui ho ha fet sense Frenkie de Jong, que no s'ha pogut entrenar per una indisposició i caldrà veure si es recupera a temps. A la demarcació de Lleida parlarem de l'anunci de Ducati que Marc Márquez ja no tornarà a competir més aquesta temporada al Mundial de MotoGP per tal de recuperar-se del tot de l'operació que li van fer a l'espatlla. A Girona, victòria i l'Eurolliga d'un intractable Unix Girona, que encara no ha perdut cap partit, i sentirem el director general del Girona Futbol Club, Ignasi Mas Bagà, parlant del que ha de ser el nou estadi gironí. Finalment, a Tarragona ens centrarem en el duel català d'aquest cap de setmana de primera ref entre el Nàstic i el Sabadell, dos equips situats en zona de play-off.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez del control tècnic i la Montse Duran avui al control central. Comencem.
Catalunya al dia.
Passen 5 minuts i mig de la una del migdia. Entitats socials reclamen canvis en el bo social elèctric, que és la principal mesura per combatre la pobresa energètica. Demanen que la porta d'entrada sigui sempre al nivell de renda i que no es facin excepcions, com ara passa amb les famílies nombroses. I és que són l'únic col·lectiu que pot accedir als descomptes en la factura de la llum només acreditant que tenen 3 fills o més. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, d'entrada, quins són els requisits per accedir al bo social elèctric?
Doncs mira, cal tenir ingressos baixos, cobrar, com per exemple, menys de 19.300 euros l'any en el cas d'una parella amb un fill a càrrec. En cas de tenir una discapacitat o un grau de dependència, s'amplien els barems, tenim aquesta figura de una parella i el seu fill, fins als 31.000 euros. Les famílies nombroses, però, com deies, van a banda i cobrin el que cobrin, poden accedir directament al bo social amb acreditant el carnet pertinent, un procés molt més senzill que el d'acreditar la renda. Ho ha explicat aquesta mesura Alejandro García Gil, responsable de Polítiques de Protecció Civil d'Oxfam Intermón.
Lo que nos estamos encontrando es que es más habitual que reciba una familia de clase alta el bono social eléctrico que una mujer, por ejemplo, con dos hijos que cobre 1.100 euros.
A Catalunya, prop de 188.000 persones es beneficien del bo social, però no hi ha dades de quantes d'aquestes són famílies nombroses. Només a Catalunya n'hi ha més de 164.000. El director de la FANOC, l'entitat que les agrupa, Raúl Sánchez, ens explica que aquests descomptes són per compensar, diu, el fet que gasten més i acaben pagant la llum molt més cara, i admet que el fet d'estar dins el bo social genera molts equívocs.
Bueno, nosaltres el bo social considerem que no és social per les famílies nombroses, sinó que és per corregir una injustícia, una discriminació en les que les famílies nombroses estan pagant més pel mateix servei que la resta de ciutadans. Llavors, per això sempre demanem que no sigui social.
Clar, però altres col·lectius deuen reclamar aquests mateixos avantatges.
Sí, és el cas, com per exemple, de les persones electrodependents que necessiten estar connectades a una màquina per respirar o per fer diàlisi a casa. Imma Gómez és la directora tècnica de COCARMI, que és el Comitè Català de Persones amb Discapacitat.
Una persona electrodependent pot arribar a utilitzar un 40% aproximadament de més a la seva factura elèctrica que una persona que no sigui electrodependent. I també hem de recordar que una persona amb discapacitat pot arribar a tenir un greuge comparatiu que pot anar des dels 17.000 fins als 42.000 euros anuals.
Per tot plegat, Oxfam Intermón o ECODES, una altra entitat, proposen que per als col·lectius més vulnerables els barems siguin més flexibles i s'automatitzin sobretot els processos perquè les persones sense recursos hi puguin accedir més fàcilment.
Facilitar, per tant, la burocràcia. Gràcies, Mar. Bon dia.
Bon dia.
Hi ha detinguts una trentena de pares que simulaven l'abandonament dels seus fills menors estrangers perquè se'n fes càrrec l'administració. L'operació l'ha centralitzat de la policia espanyola a Tarragona, on s'han retornat els pares 22 menors. Anem, doncs, cap allà. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Com funcionava aquest frau?
Sí, el modus operandi, segons la policia, consistia a portar els menors a l'estat espanyol amb visats de turisme i després abandonar-los prop de comissaries de policia i centres de menors. Els nens, d'acord amb les indicacions que els feien els pares, demanaven l'acolliment al·legant que es trobaven en situació de desemparament. La policia ha analitzat més de 120 casos des de fa 2 anys en col·laboració amb la Direcció General de Prevenció i Protecció a l'Infant i Adolescència de Tarragona. Els agents asseguren que molts dels pares implicats en el frau tenen un nivell econòmic mitjà alt als seus països d'origen i preparaven aquests abandonaments per aprofitar-se del sistema de protecció de menors de l'estat espanyol. Tots els casos estudiats són a la demarcació de Tarragona i calculen que el frau a la Seguretat Social superaria el 1,5 milió d'euros. En total s'han detingut 30 persones i 22 menors ja han estat retornats als seus progenitors i trets del sistema d'atenció als menors estrangers no acompanyats.
Seguim el rastre encara d'aquesta dermatosi nodular. El Departament d'Agricultura ha restringit els moviments d'animals en un radi de 50 quilòmetres per un possible focus a Osona. La mesura s'ha pres de manera preventiva, tot i que el cas encara no està confirmat. Estem pendents de saber el resultat les pròximes hores de les analítiques. Un sector del boví que es dona cita aquest matí en una jornada a Alcarràs, al Segrià. Allà hi tenim en Pere Joan Álvarez. El virus, Pere Joan, no ha arribat a Lleida, però sí que el sector està molt preocupat per la seva propagació.
Exacte. Entre les més de 200 persones que participen en aquesta jornada, hem pogut sentir paraules com angoixa, preocupació, calma tensa, que denoten l'estat d'un sector que qualifica de catastròfica la possibilitat que el virus acabi entrant a Lleida. Hem de tenir en compte que aquestes comarques apleguen al voltant de la meitat dels caps de boví del país. Sentim aquest ramader.
Entre Lleida o Osca, podríem dir que és més del 50% de tota Espanya. Llavors, bueno, està clar que si arriba aquí tindrem un problema greu tots.
I atenció amb el que ens deia un dels veterinaris de l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs. Ventades com les d'avui poden facilitar la propagació del virus. Sentim Joan Tutusaus.
La climatologia també és un factor decisiu. Justament avui és un dia que s'ha previst molt vent a tot el territori de Catalunya. Recordem que és una malaltia que és vectorial. Això vol dir que és un virus que es transmet d'un animal a l'altre a través d'insectes, i aquests insectes, aprofitant més corrents d'aire, poden fer desplaçaments llargs.
Pel que fa al tancament de les exportacions, de moment el consum intern està absorbint l'oferta. Tot i això, si la situació es manté, hi ha perill que baixin els preus del boví. Sentim Carlos Ribot, president de l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs.
El mercat intern pot absorbir encara aquesta quantitat de carn sense arribar a les exportacions. El problema seria que això s'allargués amb el temps. Si estem molt temps sense poder exportar, llavors, clar, llavors potser repercutiria en el preu. De moment està estabilitzat, esperem que continuï així i esperem que passi la tronada, vamos.
Alcarràs concentra 1.400 explotacions i 40.000 caps de bestiar boví.
Doncs ara sentíem, Pere Joan, aquest clima que influeix en aquestes malalties, en infeccions, doncs també ha estat determinant en el cas que ja us explicàvem la setmana passada, que és aquest cas que afecta arbres fruiters. Hi ha preocupació dels pagesos per l'augment del foc bacterià al Pla de Lleida per aquesta malaltia, que ara hi podem posar xifres, perquè aquesta campanya se n'ha detectat el doble de casos que els registrats durant els anys amb més afectació. Han passat de 500 a 1.000. Lleida, Júlia Albacar, què ha fet que augmentin tant aquests casos de foc bacterià?
Bon dia, Estel. Doncs les pluges, en combinació amb les altes temperatures durant el moment de floració dels arbres, és a dir, entre els mesos de març i abril. Ho ha explicat Xavier Auqué, cap de la secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal.
Ha sigut el primer any, en 15 anys, en el que la setmana que hi va haver floració hi havia una temperatura i una humitat òptimes, que això no ens havia passat mai perquè sempre acostuma a ser més fred, però aquest any, finals de març, principis d'abril, vam tindre una setmana prou calenta, que hi havia les flors obertes d'esperes als arbres i es va donar un riscal d'infecció.
Per refrescar la memòria, el foc bacterià és una malaltia infecciosa que afecta arbres fruiters com maçaners, nesprers, codonyers i pereres. De fet, la pera ha estat el conreu que més ha patit la malaltia estany. Quan entra l'arbre, que sol ser en moments com, per exemple, la floració, les branques, fruits i flors es posen de color marró i per això s'anomena així, foc bacterià. S'escampa sobretot gràcies a l'acció d'insectes i moixons, tot i que el vent també pot ajudar a propagar la infecció. Per això expliqueu que aquest any s'han augmentat les prospeccions als camps per millorar la prevenció.
Per això aquest any hem intensificat la prospecció de camp i per primera vegada superarem les 5.000 hectàrees prospectades, perquè ja sabíem des de la primavera que seria un any complicat pel tema de la temperatura de la primavera.
La propagació de la malaltia ha fet que algunes finques registressin pèrdues, per això el que reclamen els pagesos són més ajudes per als afectats i també poder aplicar més productes fitosanitaris. Sentim Pere Roque de Saja i Narcís Poc de la Unió de Pagesos.
S'havia de tindre una línia d'ajudes per si s'havia d'arrencar l'explotació.
El problema que ja se'ns està acumulant un any rere l'altre, que són la falta de fitosanitaris que tenim per combatre determinades plagues, són insuficients.
El foc bacterià es va detectar per primer cop al 1999 a les demarcacions de Lleida i de Girona. Llavors es va aconseguir erradicar, però 15 anys després en va aparèixer un nou focus a les comarques de Ponent i des de llavors ha estat present amb més o menys incidència cada campanya.
Gràcies, Júlia. Doncs el vent que greuja la propagació de la dermatosi, també del foc bacterià, i avui n'estem especialment pendents. Perquè des d'aquest migdia fins a les 5 de la tarda s'espera el moment àlgid de les ventades previstes arreu de Catalunya. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar desplaçaments i activitats a l'aire lliure. De fet, alguns ajuntaments, com el de Barcelona, ja han pres mesures i han tancat parcs i jardins. Marc Camps, bon dia.
Sí, bon dia. Els bombers ja han fet més de 25 actuacions per vent a tot el país, sobretot incidències de caiguda d'arbrat i mobiliari urbà, tot i que s'esperen afectacions més destacades en les properes hores. Sentim el cap guàrdia del CECAT, Álvaro González, en declaracions a 3CAT Info.
De moment no són incidències amb molt d'impacte, però que s'aniran reproduint i incrementant al llarg del dia, perquè la previsió és que aquestes ratxes de vent se'n vagin intensificant i fins a arribar al pic a migdia, a primera hora de la tarda, on preveiem que es poden donar els cops de forts més forts, d'acord amb les previsions del servei meteorològic.
González també recomana precaucions en el primer episodi de ventada d'aquesta tardor.
De cara a les activitats que fem a l'exterior, evitem tots aquelles parcs, zones boscoses, zones amb arbrat o elements inestables a zones urbanes, de murs, obres, bastides.
Unes ventades generalitzades que afecten bona part del país. A més, cal destacar que no són usuals aquestes ratxes de vent en zones com la Catalunya Central i el prelitoral i litoral de la demarcació de Barcelona.
A veure, Mari, dèiem que alguns municipis havien pres mesures ja. Quines accions?
Sí, mira, a Barcelona, Granollers i Mataró, per exemple, han tancat els parcs i els jardins. L'Ajuntament de Sabadell també ha suspès totes les activitats exteriors, mentre que a Vilafranca del Penedès s'han tancat les instal·lacions esportives a l'aire lliure.
I les ventades previstes per avui també han obligat a activar en alerta el pla contra incendis Infocat Tarragona, Manel Sastram.
Les comarques afectades són el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i l'Alt Empordà. També s'ha activat en prealerta el pla Procicat per la previsió d'onades superiors a 2,5 metres aquesta tarda al litoral central i nord, amb més afectació per sobre del Cap de Creus. Els bombers de la Generalitat han reforçat el personal dels parcs de bombers de les zones del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i del sud de Lleida per risc d'incendis forestals i per la possible simultaneïtat amb serveis derivats del vent.
I per cert, que en una entrevista a 3CAT Info, el cap de Guàrdia del CECAT, Álvaro González, que abans també el sentíem, ha explicat per què s'ha activat en alerta el pla Infocat en aquestes quatre comarques.
D'acord amb la situació de la vegetació, la temperatura i aquesta situació meteorològica de vent fort, doncs vam decidir posar en prealerta el pla Infocat, si van avisar aquestes comarques, i també s'ha posat, com li comentava, el pla FA nivell 3, perquè restringir algunes de les activitats de risc que poden generar incendis forestals en aquestes zones.
Catalunya al dia.
Més coses quan passen 2:15. El 30% de les noies d'entre 14 i 18 anys fan un ús compulsiu d'internet. El doble que els nois. Això segons l'Observatori Català d'Addiccions, que avui ha fet públic el Departament de Salut. Una tendència que va a l'alça en les noies, com també l'addicció als hipnosedants, que és la quarta substància més consumida per dones adultes i noies joves adolescents. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Què entenem per consum compulsiu d'internet i per què les noies hi són més addictes?
Doncs, de mitjana, aquestes joves passen més de 4 hores a internet, però segons la subdirectora d'Addiccions, Luisa Maria Conejo, no és tant el nombre d'hores, sinó els símptomes que això els provoca.
Tot i que té una relació amb el temps, va més enllà del temps que passes, no?, davant d'una pantalla. L'ús compulsiu d'internet es defineix sobretot pels símptomes de no poder deixar d'utilitzar-ho, perquè me genera ansietat, nerviosisme, perquè potser no puc dormir per seguir més temps connectat.
Una altra dada destacada d'aquest observatori de les addiccions és el consum, com deies, d'hipnosedants, que són fàrmacs per l'ansietat o per l'insomni. Són la quarta substància més consumida a Catalunya. Un 40% de les persones de la població d'entre 15 i 64 anys n'ha pres alguna vegada a la vida, amb un consum especialment elevat entre les dones, que és novament el doble que el dels homes, tant en les franges d'edat més grans com en noies joves i adolescents. Conejo explica com aquestes joves aconsegueixen aquests fàrmacs que només es poden comprar amb recepta i què hi ha al darrere d'aquest consum.
Sí, les xarxes, la pressió, ansietat, malestar emocional, una certa accessibilitat, no?, perquè és una droga que a través d'un familiar o d'un amic més o menys accessible i que me genera un cert maneig de situacions de pressió i d'ansietat.
L'alcohol, però, continua sent la droga més consumida per la població i la que genera més inicis de tractament contra addiccions.
Doncs és sorprenent aquesta facilitat per accedir a aquests fàrmacs, malgrat que requereixen recepta. Gràcies. Exacte. Mònica, bon dia.
Adéu.
menor del Berguedà ha denunciat tres companys del mateix institut de Gironella per agressió sexual. Els fets, que van passar dissabte a la tarda, els investiguen els Mossos d'Esquadra i també la Fiscalia de Menors. Corresponsal al Berguedà, Nati Adell, alguna novetat sobre aquest cas?
Hola, Cel, bon dia. Doncs de moment estem esperant les mesures cautelars que pugui imposar la Fiscalia per aquests tres menors denunciats. Els va prendre declaració ahir i ara, com dèiem, estem pendents de saber què decideix sobre ells. Els Mossos ja van prendre-los declaració també el mateix cap de setmana de la denúncia i tots plegats estan recollint proves, parlant amb diversos testimonis per anar recollint tota la informació necessària. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els fets van passar en aquest poble de 5.000 habitants, a Gironella, fora del centre educatiu. Sembla que els abusos s'haurien produït a tocar del riu Llobregat. La noia va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i després va anar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, acompanyada de la mare. La policia també investiga si els nois van gravar l'agressió sexual amb el mòbil. Víctima i agressors es coneixien de feia temps, del mateix poble. De fet, van junts al mateix institut. Això és tot el que sabem de moment sobre aquest tema.
Doncs gràcies, Nati, ho anirem seguint també. I aquest matí declara el jutjat de Cervera un veí de Bellpuig de 33 anys acusat d'apunyalar al coll el seu pare. El van detenir dimarts després de l'agressió. El pare de 60 anys el van evacuar en ambulància a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Les lesions eren greus, el van intervenir d'urgència, però no estem per la seva vida. Els Mossos acusen el fill de lesions, amenaces i violència domèstica, tot i que no es descarta que el jutge li acabi atribuint un delicte de temptativa d'homicidi per la gravetat de les ferides. Segons els Mossos, el detingut ja tenia antecedents per violència en l'àmbit de la llar, entre altres delictes. També és notícia d'aquest dijous 23 d'octubre que els Mossos d'Esquadra investiguen els dos homes que van obtenir més d'1 milió d'euros amb la construcció d'un campament il·legal desallotjat fa un mes als afores de Mataró i que acollia més de 145 persones que estaven empadronades, segons la policia. Els terrenys que llogaven són agrícoles i el contracte no hi permetia cap mena de construcció. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. El terreny de més de 15 hectàrees i situat a la carretera de Mata s'havia dividit en 12 parcel·les amb un cost aproximat de 300 euros mensuals cadascuna. A la vegada, aquestes parcel·les es van subdividir en 161 subparcel·les més petites. Les dues persones investigades van llogar aquests terrenys al setembre del 2021 a la immobiliària Mar, que ara també podria ser acusada com a responsable subsidiària. Segons la policia i l'Ajuntament de Mataró, aquest assentament suposava un greu risc ambiental i d'incendis, ja que per tal de subministrar llum i aigua, havien fet connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica i hidràulica. Les instal·lacions també comptaven amb connexions permanents a pous secs i fosses sèptiques. El consistori ja van prendre accions legals al respecte a l'inici del procés, però també es posicionaran durant la investigació.
A l'actualitat ja n'hi ha dos expedients sancionadors, un d'uns 50.000 euros i un altre darrerament de 275.000 euros. Però, a banda, nosaltres doncs, ja vam anunciar, així ho va fer amb Junta de Portaveus Extraordinària, el propi alcalde, vam anunciar que ens personaríem en aquest procediment com a part perjudicada.
Doncs són declaracions concretament de Núria Moreno, que és regidora de l'Ajuntament de Mataró.
Sí, de moment els dos acusats només estan investigats perquè durant el desallotjament que es va dur a terme el 22 de desembre, de setembre, no se'ls va poder localitzar.
Molt bé, gràcies, Quim, bon dia. Gràcies. La direcció del Club de Mar de Sitges estava preparada i acompanyada per una vintena de socis a primera hora del matí. No ha pogut fer el lliurament de la seu social a representants del Ministeri per la Transició Ecològica perquè aquesta delegació de Madrid no s'ha presentat. El Ministeri, amb l'aval de la Justícia i com ja ha fet amb altres clubs nàutics, ha instat el desallotjament d'aquest Club de Mar de Sitges per incompliment de la llei de costes. David Àngela, com ha anat? Tu que hi has estat des de primera hora del matí i, sobretot, a partir d'ara, què passa?
Hola, bon dia. Doncs, segons en Benjamí Cervera, vicepresident de l'àrea nàutica del club, allargaran alguns dies l'agonia. Aquest matí a 8:45 i després d'un retard de mitja hora han decidit marxar i tancar el club. Preveien notificar-ho al jutjat perquè els tornin a citar, tenint en compte que l'altra part no s'ha presentat. En tot, Cervera critica la inacció de l'Ajuntament de Sitges davant d'aquesta crisi.
L'Ajuntament multis por el foro. De moment, l'únic que està és jugant, aviam què passa amb l'edifici, que de moment sap i sabem tots que el jutge encara no ha aixecat la resolució d'enderrocament i estan esperant que l'edifici pugui caure en les seves mans.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, en declaracions al Catalunya al Dia, defensa aquest patrimoni i recorda que ha demanat al Ministeri la possibilitat de recuperar aquest espai i obrir-lo a la ciutadania en lloc de mantenir-lo tancat com un club privat.
Des d'un refugi climàtic a l'estiu a fer activitats entorn de, per exemple, de formació o de difusió de l'ecosistema marí, de la regeneració de sorra, per trobades que pugui anar la gent gran, que puguin anar joves. És a dir, un espai obert a la ciutadania, un ús públic, que pot ser com qualsevol altre centre cívic o centre social que tenim.
El lliurament de les claus del club posarà fi a un litigi de 30 anys, però la incertesa sobre el futur de l'edifici es mantindrà a l'horitzó i continua la perspectiva de l'enderroc.
Doncs veurem què passa. Gràcies, David Àngela, des de Sitges. I augmenten els actes vandàlics a diversos municipis del Pirineu, com Llavorsí, Rialp o Esterri d'Àneu. Els ajuntaments alerten que s'està estenent una onada d'incivisme que afecta equipaments públics i propietats privades, mentre que alguns veïns reclamen més presència policial. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, fins ara aquest tipus d'actes eren poc freqüents aquí al Pirineu. Se sap per què aquest increment?
Hola, Estel, bon dia. Doncs la veritat és que no, però diversos ajuntaments han denunciat ja desperfectes en mobiliari urbà, pintades i danys en espais municipals. Uns actes que lamenten des dels consistoris no només deterioren la imatge del poble, sinó que perjudiquen la convivència i el bé comú. A més, diuen, els desperfectes s'han de reparar en fons públics, cosa que acaba afectant el conjunt dels veïns. A Llavorsí, a més, també ha passat en habitatges privats. Sentim el seu alcalde, Josep Vidal.
El que ens ha passat és que en un edifici en concret va haver doncs, alguna malmesa d'interruptors d'un ascensor i de coses que poden estar relacionades amb un, bueno, dins d'un garatge. I és un fet puntual que haurà sigut, doncs, no ho sé, algun acte de no sabem qui per fer malesa amb aquest edifici en concret. Jo, com que vaig tindre inputs dels veïns, això evidentment està denunciat als Mossos perquè estiguen al cas.
Casos similars s'han denunciat recentment en d'altres localitats del Pallars Sobirà, on els ajuntaments han detectat un increment d'actituds incíviques, sobretot en caps de setmana i període de més afluència turística. És el cas de Rialp, on els veïns demanen més policies al carrer, o Esterri d'Àneu, on l'Ajuntament ja es planteja una solució innovadora per a les pintades i grafitis. Ens l'explica el seu alcalde, Pere Ticó.
Com a municipi, el que sí que farem amb el que és via pública i equipaments municipals, doncs seríem amb recursos propis tornar a pintar i deixar en condicions aquestes façanes i vies. I després també com a Ajuntament estem plantejant, el fet perquè sí que és excepcional aquí al Pirineu, veure aquests tipus de manifestacions amb parets i pintades, doncs el proposar un espai públic on la gent doncs pugui anar allà i expressar el seu art o el seu sentiment en aquell moment.
Els consistoris demanen la implicació dels veïns per identificar els responsables i evitar que aquesta tendència continuï.
Com ja ha passat amb altres municipis, per exemple Tossa o Lloret, Puigcerdà tampoc permetrà obrir més establiments com basars, perruqueries, supermercats de 24 hores, locutoris o botigues de fundes de mòbil. Tampoc nous bars ni restaurants de menjar ràpid en aquest cas. Puigcerdà, Joaquim Albalaté, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Són uns negocis que han anat creixent en els últims anys.
Doncs sí, ara al centre de la vila hi ha una vintena de perruqueries i barberies, mitja dotzena de locals d'ungles, quatre supermercats de 24 hores o nou pizzeries, per exemple, i encara estava previst que n'obrissin més. Per això l'Ajuntament ha decidit posar-hi fre, com explica l'alcalde Joan Manel Serra.
Hi havia doncs la preocupació creixent de determinats establiments que al mateix temps doncs generaven problemes de convivència i de salut pública. Doncs ens vam veure obligats a posar aquest fre de mà de manera urgent, perquè els inputs que ens arribaven és que hi havia la previsió d'obrir determinats negocis que anaven una mica amb la línia i que donaven aquest malestar i preocupació per part de la ciutadania.
És una mesura temporal que, com a molt, durarà un any mentre s'elabora un pla d'usos per definir quin tipus de comerços es poden obrir, amb la mirada posada a afavorir el comerç local i a preservar la identitat del centre urbà.
L'únic que ens ha portat aquest deixar fer, que tothom ha fet el que ha volgut i que no hi havia control en aquest sentit, ens ha portat al Puigcerdà que a dia d'avui tenim, no? És un Puigcerdà que, pel motiu que sigui, doncs no desperta aquell glamur o aquella manera del comerç ben entès i amb gran professionalitat per part dels comerciants que hem tingut tota la vida a Puigcerdà.
Es tracta d'una mesura, recordem-ho, que els últims mesos també han pres altres poblacions, també turístiques, com Palafrugell, Figueres, Tossa o Lloret de Mar.
Des de Puigcerdà, gràcies Joaquim Albalate, bon dia.
Adeu, bon dia.
Així hem arribat a 2:15 del migdia. Han recuperat a la Noguera les restes de 7 soldats republicans morts durant la Guerra Civil. Es creu que haurien mort en combat a la guerra, a la recta final de la guerra. Lleida, Noelia Caselles, les fosses les van localitzar, com passa tantes vegades, a través del relat d'un testimoni.
Bon dia, Estel. Sí, es va saber a través de dos veïns del poble que són germans. A ells, el seu pare, mort el 2008, els havia explicat que a l'era de Calico, el nucli de l'entorn, que pertany a Artesa de Segre, s'hi va instal·lar un punt de vacunació contra el tifus, obert tant a soldats com a civils. A més, l'home els va assegurar que s'hi havien enterrat soldats morts al front i que ell mateix havia participat en els enterraments. Amb aquesta informació, en un principi no se sabia el punt exacte d'enterrament i per això els arqueòlegs van fer diversos sondejos.
I els van trobar.
Sí, finalment van trobar 6 persones enterrades en fosses dobles en les quals els havien col·locat un sobre l'altre i també hi havia una 7ª persona en una fossa individual que es creu que podria haver estat doble però que els treballs agrícoles a la zona haurien afectat. L'excavació també ha permès recuperar diversos objectes personals i elements com ara calçat, botons, sivelles o gafets. A més, un dels cossos duia una insígnia del cos de transmissions de l'Exèrcit de la República a la solapa de la jaqueta.
Però clar, ara se'ls haurà d'identificar.
No, ara s'han extret mostres d'ADN, com explica el director general de Memòria Democràtica, Francesc Xavier Menéndez.
Es tractava d'un punt sanitari en el qual doncs, hem pogut recuperar aquestes persones, de les quals no tenim els noms. El que farem a partir d'ara és analitzar les seves restes d'ADN per poder-les confrontar amb els familiars que tenim en el nostre centre desapareguts per poder-los en un futur identificar i retornar a les famílies.
Amb aquest sistema ja s'han pogut identificar 27 persones a Catalunya.
No es pot caminar per la Rambla, no? Hi ha molta més gent que abans perquè hi ha la població flotant, però el que no pot ser és que...
Doncs aquest que sentim és Lluís Permanyer, l'escriptor i periodista, considerat el cronista de la ciutat de Barcelona. Ha mort, ho hem sabut avui, aquí el sentíem parlant de la Rambla, ha mort d'un atac de cor als 86 anys, quan encara estava en actiu, de fet.
Advocat de formació, es va dedicar al periodisme des de jove. A la revista Destino va popularitzar el qüestionari Proust i a La Vanguardia va deixar la informació internacional per la local, a la qual va consagrar gran part de la seva carrera. Per Lluís Foix, company de professió, la pèrdua és irreparable.
Era una persona extraordinàriament culta, el prototip del periodista curiós, irònic, treballador i molt modern, no? Portava aquest bigoti inconfusible, no? Jo crec que avui se'n va, jo en diria que l'últim senyor de Barcelona.
Doncs les paraules de Lluís Foix, company de professió de Lluís Permanyer, que ha mort d'un atac de cor als 86 anys.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs quan són 2:15 de dues, ens actualitzem pel que fa a les notícies més llegides a la web i a l'app del 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Estel.
Un dia molt útil avui per seguir el temps, no?
Doncs sí, estem pendents d'aquesta alerta Ventcat que hi ha arreu del país i també a través de la web i l'app del 3catinfo és una de les notícies més llegides. Us podeu actualitzar de quina és la situació ara mateix, ja n'hem parlat també aquí àmpliament, no? També avui molt llegida aquesta notícia sobre Barcelona, segona ciutat europea, on es destina més percentatge del sou al lloguer.
Sí.
En aquesta notícia del 3catinfo.cat hi trobareu la gràfica, on veureu que efectivament Barcelona és la segona, la primera és Lisboa. Sí, Barcelona està amb un 74% de, no, de mitjana que s'ha destinat al lloguer, Lisboa és el 116, Madrid és el 74, i per la franja baixa, per les ciutats que s'hi ha de destinar menys, doncs hi trobem Frankfurt, Helsinki o Viena, com us dic, és una taula que podreu llegir al 3catinfo.
De seguida parlarem d'habitatge amb la Sara Riera, perquè avui hi ha hagut una reunió entre el president de la Generalitat i el sindicat de llogateres, veurem què ha donat de si. Més coses, Marc.
Bé, notícia molt llegida aquest matí, anècdotes i curiositats de la visita dels nazis a Montserrat fa 85 anys. En fi, s'han parlat moltíssim, sí. Estel, crec que no descobrim gairebé res.
Que és allò que buscaven al Sant Grial, no?
Anava a dir justament això, és a dir, hem de veure els mites i les realitats d'aquesta visita que va fer Himmler i aquesta companyia. De fet, van estar en diferents punts de Catalunya, no només a Montserrat. Van anar també a visitar diferents punts de Barcelona, es van allotjar a l'antic Hotel Ritz, però el que realment és més icònic, per exemple, van anar també al Poble Espanyol o al Poble de la Música, però el més icònic és aquesta visita a Montserrat.
Clar, sí, realment el retrat hauria de ser bastant sorprenent. I fa un any, què teníem?
Doncs mira, les portes de les Fires de Girona. Fa un any, entre les notícies més llegides, hi havia aquesta de quin és l'origen de la lleona de Girona. No sé, Estel, si tu has estat a Girona,
sí,
i si has hagut de tornar-hi.
De fer un petó, no? Diuen,
sí, sí, el
de la Lleona,
de la Lleona,
no?
Per tant, l'any passat, a través d'un informe, un nou estudi històric que s'havia publicat, doncs es va saber que havia estat esculpida per una casa benestant del segle XIII i que al segle XIX havia caigut perquè un carro hi havia xocat, havia trencat en 10 trossos. De fet, aquest original enganxat el podeu trobar al museu de la ciutat, i el que hi ha ara, com sabeu, és una rèplica.
Sí, anava a dir, relacionant-ho també amb la Moreneta, perquè també a vegades, pobretes, les han de restringir al públic perquè no les despassin.
I en compte, doncs això, el petó al cul de la llauna.
Molt bé, Marc, gràcies. Fins demà.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs ara passen 6 minuts de 2:15. I tot just us ho avançàvem ara, que parlaríem d'habitatge. El context de crisi, en aquest context de crisi, avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb el sindicat de llogateres i s'ha compromès a estudiar totes les mesures per mirar de fer-hi front. Prohibició de compra especulativa inclosa. El sindicat li ha demanat que s'afanyi a aprovar una llei de mesures urgents que ha de regular el lloguer de temporada i també d'habitacions. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, és una llei que, segons ha sabut 3catinfo, també blindarà la condició d'habitatge protegit d'uns 35.000 pisos fins al 2030. Són immobles que fa 20, 30, 50 anys es van construir amb fons públics i que aviat els caducarà aquesta protecció, que és el que està passant ara amb els blocs de la Caixa Barcelona, que van néixer d'una col·laboració pública privada. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
No podem esperar més. No poden esperar més les més de 100 persones que fa 7 mesos que estan en vaga de lloguers perquè la Fundació La Caixa les vol fer fora de casa seva, d'uns pisos protegits que van ser construïts amb fons públics. I aquests pisos han de passar a mans públiques per aturar la privatització i per aturar les expulsions.
I és que la crisi de l'habitatge és exponencial. Ahir l'informe del Consell Europeu deia que a Barcelona els ciutadans destinen el 74% del seu sou al lloguer. Doncs bé, al Catalunya al dia ens hem volgut fixar en aquesta variable comparativa, el sou, que fa 30 anys que només creix al voltant del 3% a l'Estat, el salari real, segons l'OCDE.
L'ocupació ha crescut molt, però ho ha fet bàsicament el sector serveis, on es cobra poc, hi ha molta temporalitat i, atenció, la majoria d'empreses no tenen conveni col·lectiu i, per tant, tampoc tenen clàusula de revisió salarial. Aquestes feines a sobre s'han concentrat a les grans ciutats com Barcelona. En una entrevista a 3catinfo, el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, Ciriaco Hidalgo, ens deia que quan poses una cosa al costat de l'altra, el còctel és bastant explosiu.
Ja ens ha petat a les mans. Avui és un fre del creixement econòmic. Avui ja la manca de polítiques d'habitatge, d'especulació desmesurada, ja és un fre al nostre creixement econòmic. Ja és el forat negre de la nostra economia.
I Calella al Maresme, un dels municipis amb més turisme de la comarca, podrà tenir com a màxim 2.000 pisos turístics, que són 10 per cada 100 habitants. Actualment té uns 530 habitatges de lloguer vacacional. Anem, doncs, cap a Calella al Maresme. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament ho va aprovar i ara ho ha ratificat el Departament de Territori.
La proposta de fixar un límit de pisos turístics s'incloia en la modificació del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calella, que ha estat aprovada aquesta setmana pel Departament de Territori. L'alcalde de Calella, Marc Buch, explica que són el primer municipi que s'adapta a la llei.
Quan es va aprovar aquesta llei al Parlament de Catalunya, nosaltres com a Ajuntament de Calella ens vam fer una moratòria per la concessió de llicències i el que hem fet, doncs, simplement és adaptar-nos al que diu la llei. A dia d'avui tenim 534 llicències turístiques, la qual cosa vol dir, doncs, que encara hi ha molta més opció per donar-ne d'altres, però també hem de ser conscients que tenir una llicència turística no vol dir que s'estigui fent servir. Hi ha molts casos de persones que tenen la llicència turística però que en el mercat del lloguer convencional.
L'alcalde diu que el lloguer turístic no és l'únic culpable de la poca oferta de lloguer residencial. Hi ha altres factors.
Sempre és molt fàcil, no?, buscar el culpable en el turisme. Aquí el sector immobiliari, el sector de l'habitatge, doncs s'ha de fer una reflexió molt més profunda. Doncs ens podem preguntar per què pugen tant els preus del lloguer, no? Evidentment perquè hi ha molta demanda i poca oferta, però també, doncs, quines són les garanties i la seguretat jurídica que té un propietari quan té uns inquilins i el deixen de pagar, quines garanties té de recuperar l'habitatge. També podríem parlar d'incentius fiscals per a aquelles persones que lloguin per sota dels preus de mercat.
La proposta preveu un temps de revisió de 5 anys per comprovar que es garanteix que hi hagi oferta suficient de sòl per habitatge habitual i permanent al municipi.
Cinc minuts, haurem arribat a 2:45. La ciutat de Lleida aspira a ampliar l'oferta hotelera de la ciutat, que s'ha demostrat que es queda curta quan s'organitzen grans esdeveniments firals com el Saló Municipalia, dedicat als equipaments i serveis per als ajuntaments amb més de 300 expositors. Municipalia tanca avui la seva 23a edició amb un impacte econòmic de 16 milions d'euros, segons ha dit l'alcalde Fèlix Larrosa, que també ha avançat que aviat es reobrirà alguns dels grans hotels de Lleida que ara estan tancats. Anem, doncs, cap allà, Estela Busoms, de moment, però no ha donat més detalls l'alcalde sobre això.
Hola, bon dia, Estel. No, diu que no li correspon a ell fer anuncis sobre moviments d'operadors privats, però sí que ha afirmat que aviat hi haurà notícies. Ara mateix a la ciutat de Lleida hi ha dos hotels que porten uns quants anys en desús, l'antic Condes al barri de Cap Pont i el que està situat just al costat de l'estació de trens. Que s'ampliï l'oferta de places hoteleres és rellevant, segons la Rosa, perquè Lleida ho necessita si aspira a acollir certàmens professionals de gran abast.
I també perquè tornem a ambicionar organitzar congressos de caràcter professional més grans dels que ho estem fent ara. Tot es va ajustant, no?, a la situació. Si perdem capacitat hotelera, anem a fer congressos més petits. Si tornem a recuperar capacitat hotelera, podem tornar a fer esdeveniments més grans.
Segons l'alcalde, per exemple, aquests dies s'ha hagut de fer mans i mànigues per trobar allotjament als milers de visitants de la Fira Municipalia. La Cluenda l'ha encapçalat aquest migdia el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que s'ha referit al gran projecte industrial de la ciutat de Lleida, el nou polígon de Torreblanca. S'ha compromès que el pla director, pas previ perquè comencin les obres, estarà aprovat el primer trimestre de l'any que ve.
I la ciutat de Girona està a punt de començar demà la seva festa major i aquests últims dies estan presentant les novetats. Avui ha estat el torn de la Fira de Mostres, que aquest any aplegarà 281 expositors de tots els àmbits. L'any passat va rebre 57.000 visitants. Fèlix Martín, quin dia comença i què hi trobarem?
Hola, bon dia. Doncs començarà el dia de Sant Narcís, dimecres 29, i es prolongarà fins diumenge 2 de novembre. La Fira de Mostres és la parada comercial de la demarcació de Girona, però ja no hi ha, per exemple, el volum de maquinari industrial i agrícola que habitualment s'exposava a l'exterior del Palau de Fires. Això va de baixa i, de fet, ha provocat que hagi disminuït d'un 6% el nombre d'expositors. Ho ha reconegut avui la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.
Que, de fet, és un tipus de producte més dirigit a un àmbit més professional i se'ns en van a fires monogràfiques, que amb la pandèmia el calendari de fires ha canviat.
Un 83% de les empreses repeteixen a Fira de Girona i algunes reconeixen que dels contactes i les comandes que en surten aquests dies enviuen tot l'any. Ho ha explicat el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega.
Més d'una empresa, l'any passat recordo, explicava que ella era l'única via d'entrada de vendes, era la fira, i que amb les vendes que entrava en la fira, amb les comandes que entrava, s'assegurava la feina de tot l'any.
Aquesta serà la 63a edició del certamen. per primera vegada hi serà la patronal del transport per carretera Cetrans. Faran campanya per atraure joves que vagin a la fira i que es vulguin fer conductors professionals de camions.
Catalunya al dia.
I ara anem cap a la Vall d'Aran, on arrenca la segona edició d'un congrés de ciberseguretat que vol acostar aquest món a l'entorn rural. Aquest any, Sofia Cabanes, bon dia. Aquest congrés centra la mirada en les últimes novetats del sector.
Bon dia, Estel. Exacte. I un dels assumptes que s'abordaran, per exemple, és la criptografia postquàntica. Un concepte que, dit així, potser us semblarà enrevessat, però no és res més que una nova generació de forrellats digitals dissenyats per resistir els atacs dels ordinadors quàntics del futur, molt més potents que els actuals. Sergio López és el cap de sistemes informàtics del Consell General i organitzador del Congrés.
És una tecnologia que nos va afectar a todos en el futuro, porque los sistemas de seguridad que actualmente aplicamos para hacer una compra segura, los certificados digitales y todas aquellas herramientas de seguridad que utilizamos en el mundo tecnológico, con el desarrollo de esta nueva tecnología cuántica, quedaran automàticamente obsoletos.
A l'Armari 6 hi participen experts en ciberseguretat d'empreses privades, però també els responsables de les agències de ciberseguretat de Catalunya, Andorra i l'Estat espanyol. La facilitat per crear contactes en un espai petit és un plat fort, segons els organitzadors, per atraure referents del sector en un entorn rural. Clara Estrada, organitzadora.
Nosaltres ja oferim Caucarrenc, que no ofereixen la resta d'esdeveniments d'aquest tipus, perquè si no, no en un viatge de 4 hores, que ell era proximitat. El nostre congrés dona possibilitat de contactes d'una manera molt propleua, podem fer moltes intervencions, per això hi ha tres taules redones, dos debats.
El nom d'Armari 6 fa referència a l'armari de 6 esclaus que custodiava els privilegis de la Vall d'Aran.
Parlem ara dels pescadors que reclamen al Ministeri i a Europa que els informi dels dies de veda i les restriccions que tindran per l'any que ve. Argumenten que falten 2 mesos pel 2026 i que encara no saben com s'hauran d'organitzar per poder treballar i obtenir beneficis de la seva feina. Palamós, Laia Claret, això els suposa incertesa. Bon dia.
Sí, bon dia. Incertesa i neguit. El sector està reunit a Palamós, al Baix Empordà, en la primera jornada per debatre sobre això, el futur sostenible però també rendible de la pesca a l'Organització de Productors de Palamós. Una trobada on hi ha pescadors, administració, tècnics i un dels focus de debat ha estat en demanar això, celeritat al Ministeri perquè negociïn amb Europa els dies que podran sortir a pescar l'any que ve. Antoni Abad és el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries.
Bueno, és que ens diuen que hem de ser majors d'edat, però no pots organitzar sense saber les jornades de pesca. Jo sempre faig la mateixa reflexió. Qualsevol empresa de terra s'aventuraria a fer això sense saber els dies que podrà obrir la seva fàbrica o el seu negoci? És que és un despropòsit tot plegat.
Pel que fa concretament aquí, a Palamós, el patró major de la confraria, Miquel Mir, defensa que el límit que s'imposa a la pesca de la gamba s'hauria de modificar per aquests motius que ell mateix argumenta.
Per lo que veiem amb captures, s'està pescant més peix que anys enrere, i sobretot gamba s'està pescant moltíssim. El que no acabem d'entendre és amb la quantitat de gamba que hi ha. Doncs que limitin en aquestes 708 tones. Això no, no, perquè aquest any ha sigut un any excel·lent. Si no hagués hagut límit de captures, que ha sigut un any excel·lent de gamba.
Tot i aquesta reivindicació, assegura que no és optimista Mir amb la modificació per l'any que ve, però sí que és partidari de començar a debatre de cara a l'any 2027. Aquest és un dels punts de la jornada d'avui que s'han tractat, on també s'han intercanviat opinions, per exemple, sobre com vendre d'una manera més eficient el producte o com poder-lo transportar per exportar-lo.
A lot has happened since the last time I saw you.
Crypto!
Have you been playing music at all?
I play music. At a pub.
Doncs això que sentim és la pel·lícula de Rob Reiner, Spinal Tap 2. És seqüela d'un documental en clau de comèdia sobre un grup semifictici de heavy metal dels anys 80 que inaugura aquest vespre les projeccions del Festival Inèdit. Fins a diumenge 2 de novembre, el certamen de documental sobre música projectarà més de 70 títols sobre artistes i grups tan variats com Sex Pistols, Depeche Mode, Tete Montoliu, John Lennon, Gustavo Dudamel, Yoko Ono o Antonio Flores. Òscar Callau. This is Spinal Tap.
El programa de l'Inèdit inclou 115 projeccions repartides en 11 dies de trobada cinèfila i musical als cinemes Aribau de Barcelona, amb la presència d'una setantena de convidats entre músics i realitzadors. Dels 71 documentals, la gran majoria, 61, seran estrenes. Amb una trajectòria de més de dues dècades, el festival té aquest any nou equip directiu compartit per Astrid Rus i Toni L. Carol.
Farem un recorregut per una gran varietat de gèneres. Del funk a l'electrònica, passant per la salsa, el metal, la música més experimental, el punk, el hip-hop, el flamenc més pur i de fusió.
I, bueno, el que sempre diem, que és que a través de la música ens expliquem a nosaltres mateixos i com a societat, i sempre estem convençuts que és una de les millors maneres de treure l'entrellat d'aquest món tan boig.
Alguns dels plats forts de l'Inèdit seran l'estrena europea del documental sobre el gran concert de Depeche Mode a Ciutat de Mèxic, la cinta Hasta que me quede sin voz, on el cantant Leiva parla en primera persona de la seva carrera, Flores para Antonio, d'Isaac i la Cuesta, on l'actriu Alba Flores reconstrueix la vida del pare que va morir quan ella tenia 8 anys, Antonio Flores, o la cinta de clausura We Want the Funk, que fa una anàlisi profunda d'aquest gènere de música negra.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui és dijous i, per tant, toca Gerard López, presentador del programa de sortides del País No Cal Anar a Suïssa, a Catalunya Ràdio, també l'autor del web Excursions Cap de Setmana. Bon dia, Gerard.
Hola, què tal?
I aquesta setmana on anem?
Anem a Beget i Rocabruna, al Ripollès, sembla bé?
Meravellós.
Molt bé, perquè allà hi ha aquestes dues poblacions que tenen patrimoni, història i natura. I a totes dues hi trobem una bona restauració i, a més, força gent, especialment a Beget, que sempre està bastant petat de gent. Coneixes els dos pobles?
Conec els dos pobles i trobo que, venint de la setmana passada, sempre em proposes llocs on la carretereta se les porta, eh?
Doncs sí, també, correcte, perquè són dos... Batets, parlant de Beget, tingues en compte que són dos pobles de muntanya del Prepirineu, per tant, sempre hi ha revolts, però hi ha església romànica, un excel·lent entorn, cases fermes, una ramaderia autòctona, que aguanta i s'adapta al pas dels temps, a les xarxes. El poble més conegut és el de Beget, que està més avall, a 512 metres d'altitud, i està més enclotat a sota de la vall. S'hi arriba per la carretera GIB 5223, molt coneguda pels seus revolts, com deies. I Rocabruna és la que està més elevada, és la localitat més elevada, a 967 metres, d'acord?
Déu-n'hi-do.
Actualment no tenen ajuntament propi, depenen d'un altre municipi. Saps de quin municipi depenen?
Doncs no t'ho sabria dir ara mateix.
Camprodon.
Home.
Mira.
Mira. Doncs va, Beget.
Beget té molts visitants perquè és el típic poble amb encant que diuen que ha sabut conservar prou bé el seu origen medieval, bonics ponts de pedra, cases ben cuquis i arreglades, carrers estrets i empedrats i dos rius, dos riuets. Perquè per Beget passa una riera que se'n diu la riera de... Beget.
Oh, que original, que original.
No només això, quan la riera passa per Beget, rep les aigües d'un petit afluent, el torrent dels Trulls. Però la joia de la corona és la seva església romànica, Sant Cristòfol, a punta segle XII, i molt important, recordeu que una de les joies és la Majestat de Beget, una talla romànica policromada del segle XII que fa uns 2 metres d'alçada i de forma més que excepcional... El lloc, digues.
No, no, anava a dir que és super recomanable la visita perquè val molt la pena veure això. O sigui, em va impressionar l'església
sí?
I la talla romànica.
Que, de forma miraculosa, és allà. No es troba en cap museu, vull dir que
clar,
la tens allà.
Que no ens l'han pres, aquella.
Sí, senyor.
No l'han canviat de lloc. Va, Rocabruna?
Rocabruna, mira, vinga. De Rocabruna jo et diria, bàsicament, la següent qüestió. És un nucli més petitet, es troba al capdamunt de la carretera, per sobre, com deia, de 900 metres. L'església, Sant Feliu, és del segle XII. Les vistes que tenim des de l'església permeten veure una altra cosa important, a banda del panorama, que és el castell de Rocabruna.
Ah.
Ah. És allà mateix? No, està separat del nucli. Has de caminar, re, un quilòmetre i mig, poca estona,
no
més o menys.
No fos que et confiessis.
Que sí, no, home, no. Data del segle X, es troba dalt d'un turó de pedra, gairebé uns 1.000 metres. El nom del castell prové del color de la terra i de les pedres de la zona, que és una pedra més enfosquida, és una roca més bruna, roca bruna.
Tot té un perquè.
I l'última vegada que vaig pujar, no al castell, sinó a l'església, no hi vaig veure papallona del boix, però fa uns anys sí. I molta, molta papallona del boix. Feia bastanta por. S'està revifant, a més a més. Mira, escolta aquest àudio.
És petit, eh?
Mm? Això què és, no? Dius, què és això?
Això és la papallona?
No, això sóc jo sacsejant el boix, picant el boix. I quan...
Una papallona, això, és un tiranosauro rex.
No, exacte. No, però quan picaves els boixos sortia estols de papallones que realment feien molt mal. Això era 2018, d'acord? Ara no sé, l'última vegada no em vaig veure, però crec que torna a haver-hi bastanta papallona d'aquestes. No sé si... Mira, podria ser un dia un tema de papallones.
No, t'asseguro que és el programa ideal perquè sempre estem parlant de malalties, animals i animals. Melons.
Doncs això. Però bé, papallones de banda, Beget i Rocabruna, llocs més que entranyables i visitables.
Llocs de postal, com sempre els que em porta en Gerard. Ens veiem la setmana que ve dijous.
I tant.
Gràcies.
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Udal Serra, bon dia.
Bon dia.
Un cop superada la jornada intersetmanal de la Champions, el Barça i el Madrid ja se centren en el clàssic de la Lliga, que hauran de jugar aquest diumenge a l'estadi Santiago Bernabéu.
I compte, perquè el Barça, Frenkie de Jong, no s'ha pogut entrenar avui per una indisposició, han dit de moment. Caldrà veure si es recupera bé o no de cara al partit. Dic això perquè, per una indisposició, tampoc es va entrenar els últims dies Christensen, gastrointestinal, a saber que no hi hagi una passa.
Malabarany.
I això corre molt de pressa. Mentrestant, Rafinha sí que s'entrena des d'ahir amb el grup i espera rebre l'alta mèdica ben aviat per poder jugar a Madrid després de 5 partits lesionat i sense poder-ho fer. Hansi Flick no podrà dirigir en principi des de la banqueta aquest partit diumenge, tret que el comitè d'apel·lació no revoqui la sanció d'un partit que li van posar al comitè de competició per la seva expulsió contra el Girona. Des del costat blaugrana ha parlat del clàssic de diumenge el central Pau Cubarsí.
Crec que hem d'anar evolucionant, hem de tocar quatre cosetes, quatre detalls que ens faran anar millor, però jo crec que la dinàmica és bona, ara estem en un punt positiu. Jo crec que aquests són els punts claus, fixar-nos a nosaltres mateixos, a nosaltres fer el millor partit possible i intentar treure la victòria.
I el Madrid ho fa després de sumar la tercera victòria seguida a la Champions, en aquest cas davant la Juventus i per la mínima. Això fa que els blancs siguin un dels cinc equips que encara no han cedit cap punt en aquest inici de la competició. El tècnic del Madrid, Xavi Alonso, considera que el clàssic no els arriba en mal moment.
Estamos donde estamos y estamos bien. En línea ascendente, con nuestros momentos, con las cosas buenas que hemos hecho, otras cosas no tan buenas, pero la línea es buena y ahora, sin duda, el partido del domingo es el clásico. Tiene mucho significado por la repercusión que tiene.
Audal, aquest migdia també has estat molt pendent de París. S'ha fet la presentació de la pròxima edició del Tour de França, un tour en què Barcelona tindrà un paper destacat.
Doncs sí, perquè Barcelona serà on començarà el Tour de l'any que ve. Amb tot el que això implica i quin ha estat molt i molt pendent, és l'Isaac Vilalta d'aquesta presentació, que s'ha acabat fa uns minuts i que ara ens en donarà més detalls. Isaac, bon dia.
Bon dia, presentat ja el Tour de França del 2026 amb aquesta gran sortida de Barcelona. De fet, Barcelona serà protagonista a la primera etapa amb una contrarrellotge per equips, transcorrerà els principals carrers de la ciutat i s'acabarà a Montjuïc. El segon dia, l'etapa, la segona jornada, la segona etapa sortirà de Tarragona, s'acabarà també a Barcelona. Tota l'etapa recorrerà pràcticament en tot moment la costa catalana i entrarà a la ciutat per Vallvidrera i s'acabarà de nou, com el primer dia, a Montjuïc. La tercera jornada també per carreteres barcelonines, de les comarques barcelonines, amb sortida des de Granollers. S'acabarà a la Catalunya Nord, a l'estació dels Angles, al Capcir. Aquesta etapa sortirà, com deia, de Granollers. Passarà per ciutats, per poblacions com Vic, i a partir d'aquí ja cap amunt, per entrar cap a Ripoll, la Collada de Toses, Puigcerdà, i ja cap a les carreteres de l'estat francès. Per tant, tant, el Tour de França 2026, marcat accent català a Barcelona, gran protagonista de la gran sortida i també de les primeres jornades.
En bàsquet, avui el torn serà per l'Eurolliga i per el Barça, que rebrà aquest vespre els Alguiris al Palau Blaugrana.
Els Blaugrana tindran la baixa de l'escorta d'Ario Brizuela per culpa d'unes molèsties musculars, a més de la Provítola, que continua lesionat. D'aquestes absències n'ha parlat el base blaugrana, Juani Marcos.
Son dos bajas muy importantes, son jugadores en la parte de la rotación exterior que suman muchísimo con la experiencia y calidad que tienen. Pero bueno, por mi parte yo voy a tener que suplir un poco esa baja de ellos, tratar de dar el máximo.
El Barça-Alguiris començarà a 8:45 i el transmetrem, com sempre, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Mentrestant, ahir el Joventut va sumar la tercera victòria seguida de la Champions League de la FIBA després de superar àmpliament el Bursaspor turc 94-67. El tècnic de la penya, Dani Miret, reconeix que estan fent un bon inici de temporada.
Tenim un inici, no?, de temporada amb jugadors veterans que saben molt, un equip que té una molt bona mentalitat, no?, que els uns amb els altres tenen molta química, que tenen un bon compromís i ja està funcionant, no?
I acabarem recordant que en handbol també té el Barça partit aquest vespre de la sisena jornada de la Champions a la pista del Wisła Płock polonès. Aquest partit començarà a 8:45 del vespre.
Gràcies, Eudald, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
La idea de la gola va arribar com a conseqüència d'aquests impediments i perquè ens estava costant també crear des d'aquest buit de no tenir res.
Doncs avui acabem amb Gola, un espectacle de clown d'Oriol Pla i Pau Mates que representa aquest vespre al Teatre Auditori de Granollers. S'ha avançat un mes, ha canviat de data, de fet, respecte al que hi havia previst, que era finals de novembre, perquè coincidia amb la gala d'entrega dels Premis Emmy a Nova York i Oriol Pla hi està nominat com a millor actor per la sèrie Yo Adicto. En tot cas, avui teniu l'oportunitat de veure aquest actoràs tot sol en un espectacle que ho barreja tot, fins i tot la trampa que hi ha sempre quan la gola vol arribar a tot i a tot arreu. Amb això acabem nosaltres avui. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a sentir demà a la 1:00 PM.